informació a ivetresnotícies.com. Ivetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. El nostre cos està ple de capes, començant per la roba que ens abriga, la pell que ens protegeix i els cabells que ens tallam també en capes. Vivim a la capa més baixa de l'atmosfera, on bufa el vent, encalenteix el sol i cau la pluja, i a la capa manco profunda dels oceans. També, segons les nostres possibilitats econòmiques, poden pertànyer a una capa social o a una altra. La vida són capes, una damunt l'altra, i de vegades es fan tan pesades que desitjaríem posar-nos la capa d'invisibilitat de Harry Potter per desaparèixer una estona. La capa, a més de ser una peça de roba llarga, folgada, oberta de davant i sense mànigues, és també una zona superposada a una altra. Pensem, per exemple, en les capes de l'atmosfera o les capes de l'oceà. Des de la superfície fins a les profunditats, les diferents capes o zones es caracteritzen per tenir diferents nivells de llum, temperatura, pressió i vida marina. D'oceans estan parlant. La nostra convidada es manifesta públicament fascinada per l'extraordinària diversitat de formes i estratègies biològiques als oceans. La seva recerca està enfocada a documentar la diversitat d'invertebrats marins i a desxifrar els processos evolutius que l'han modelada. Ja la saludam. Maria Capa Corrales, investigadora i professora de zoologia de la Universitat de les Illes Balears. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Araceli, encantada de estar aquí. Moltíssimes gràcies per la invitació.
Naltros de tenir-te, primer de tot, Maria, dus la paraula polisèmica del capítol d'avui en el teu llinatge, capa. Quin nom més hermós, també. Saps d'on ve aquest llinatge?
La verdad es que en casa hemos tratado de averiguar el origen y no hemos llegado a ninguna conclusión, porque sí. Es un apellido que es muy poco común en España.
Sí.
Un poquito más abundante en el norte, como Galicia o Cantabria, que es de donde viene la familia de mi padre, pero no hemos sabido nunca porque tampoco es común en otros países, ya. Así que seguimos con la incógnita.
I de capa, na Maria, el dub, la paraula polisèmica avui en el seu llinatge, una dona que ha estat coordinadora de Centre Balear de Biodiversitat, que és professora titulada a la Universitat en Zoologia, que ha treballat en ecosistemes que van des del litoral fins a les profunditats marines d'Austràlia, de Japó, de Tailàndia, de Panamà, aigües europees, i que ha descrit més de 80 espècies noves, principalment anèl·lids. En Maria, a mi se m'acudeix un uau, però clar, no és molt professional. Què diries que ens queda encara per descobrir els oceans?
Pues muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas. Porque investigar en el medio marino requiere más tecnología y recursos que en el medio terrestre. Así que a pesar de los avances y de los esfuerzos de las últimas décadas, queda mucho por hacer. Y seguimos encontrando especies nuevas incluso en zonas someras del Mediterráneo, que aparentemente está bien estudiado. Así que imagina en ambientes que sean más inaccesibles o regiones que tengan menos recursos. Si no conocemos las especies, pues evidentemente tampoco tenemos ni idea de los procesos ecológicos en los que participan, las funciones que desempeñan, o yo qué sé, si pudieran tener incluso algún interés para nosotros como sociedad, que podría ser, yo qué sé, que tengan potencial biotecnològic, no?
Ho he dit bé, que els oceans s'organitzen per capes, se poden diferenciar diferents zones o capes segons les característiques de llum, temperatura, hàbitat.
Efectivamente. Estas capas, nosotros las llamamos también capas, horizontes o pisos, uh-huh. y cada una de ellas tendría unas características que son peculiares y, por tanto, albergan unos organismos que son concretos. Por ejemplo, en los primeros metros de luz, en los primeros metros de profundidad, perdona, pues entra, penetra la luz del sol, lo que permite que haya organismos que puedan hacer la fotosíntesis. Y luego ya por debajo de los 50 metros, 40-50, pues hay algunas algas que pueden vivir, pero ya son escasas y por debajo de los 200 metros ya no llega la luz y por lo tanto no hay organismos que hagan fotosíntesis o que se alimenten de algas, ¿no? Y lo mismo pasa pues con la temperatura. Las masas de agua más cálidas son menos densas, se colocan por encima de las masas más frías y más densas. Y luego también lo que comentabas del hábitat es bastante relevante porque los fondos rocosos, por ejemplo, son más comunes en los primeros metros. Uh-huh. Porque a partir del talud continental, que es como los 200 metros de profundidad, ya dominan los fondos sedimentarios porque las arenas y los fangos que se han producido por la erosión, digamos, del continente, se van depositando. Así que los que trabajamos en biología marina siempre tenemos presente estas capas, como tú bien dices, ¿no? Porque condicionan mucho la vida.
Imagino que es més senzill, bueno, tu deies, investigar capes poc profundes. Tu on has fet feina principalment? Per exemple, on has trobat aquestes espècies noves que has pogut descriure?
A ver, en principio, claro, es más fácil trabajar en estas zonas más someras, pero en realidad depende de la accesibilidad de las comunidades donde quieres trabajar, ¿no? O sea, hay veces que es por profundidad, hay veces que es porque están lejos o hay veces porque es peligroso acceder. Por ejemplo, en Panamá, que es donde hice la tesis, trabajábamos en comunidades poco profundas, pero era una isla penal y remota, con lo cual fácil encontrar especies nuevas, pero difícil el acceso. Uh-huh. Si he trabajado, por ejemplo, con organismos de grandes profundidades, normalmente ha sido porque ha habido colaboraciones de programas internacionales de investigación muy ambiciosos que organizan grandes campañas de muestreo. O en mi caso, por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar museos de historia natural que albergan colecciones muchas veces sin procesar o sin identificar y que se convierten en un valioso tesoro, ¿no?, para los investigadores, porque no tienes que acceder al fondo marino, sino ya, simplemente claro, a lo mejor a la colección de Hamburgo o de Washington, que es más fácil. Sí. Lo que a mí me sorprende es seguir encontrando, por ejemplo, especies en aguas someras del Mar Balear, que todavía también existen, porque faltan taxónomos y porque queda mucho por hacer.
Per exemple, alguna que ara te pugui venir al cap, aquesta més a prop nostra, a la Mar Balear?
Pues mira, ahora en los dos últimos años, estamos trabajando en un proyecto de cuevas submareales y hemos descrito dos especies de anélidos, de cuevas de aquí, por ejemplo, de Alcudia. Sí. Y estas son poco profundas, por ejemplo, pero claro, para acceder necesitas tener una preparación técnica porque tienes que entrar en estas cuevas submarinas, ¿no?
Ya, sí.
Así que sí, y esto es un mundo, vamos, este proyecto yo creo que va a traer muchas, muchas sorpresas todavía.
Que bé, idò, ho contarem, sobretot amb investigadores com la Maria Capa, que ho expliquen tan bé. Una dona que he llegit que la teva recerca se centra en la filogeografia, que és la delimitació d'espècies i la descoberta d'espècies críptiques. Dic, ho he llegit i ho he hagut de cercar després, perquè no entenia molt bé què significava. I he vist que la filogeografia és l'estudi dels processos històrics que podrien ser responsables de les distribucions geogràfiques contemporànies d'individus. Mos pots posar algun exemple, Maria?
Sí, mira, en el Mediterrani tenim una espècie que és endèmica i és molt rellevant i està protegida, que és la Posidònia oceànica.
Sí.
Y en el mundo hay otras especies que están vivas en la actualidad y están todas distribuidas en el Indo-Pacífico. Entonces, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Pues lo podemos explicar porque Posidonia es un linaje muy antiguo que se originó en mares tropicales que estaban conectados. El Mediterráneo se aisló, la población se quedó atrapada y pudo evolucionar hacia una especie que ahora mismo ya se considera que es independiente del resto. Mientras que las especies del Indo-Pacífico existen otro grupo que están relacionadas, pero ya no hay nada entre medias porque probablemente otras zonas que antes estaban conectadas debieron de atravesar unos periodos que no fueron favorables y esas poblaciones o especies intermedias se extinguieron. Entonces, el tener ahora mismo, por ejemplo, estas dos grupos de especies, digamos, tan lejanos, nos puede ayudar a entender cómo estaban configurados los continentes antes, o cómo era el clima antes. Entonces, esta, digamos, relación entre lo que es la vida, ¿no? Los organismos y luego todos los procesos geomorfológicos y tal, 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 es lo que, con lo que trabajamos cuando hacemos cosas de filogeografia.
Uh-huh, que interessant. I el canvi climàtic influeix en com s'estan distribuint les espècies, no?
Claro, claro, por esto mismo, ¿no? Igual que han ido habiendo cambios históricos que hace que las especies se vayan adaptando, cualquier cambio ambiental, evidentemente, pone, es un reto, ¿no? Para una especie. Si se hace lentamente, entiendo que se pueden ir adaptando generación tras generación. Uh-huh. Las que sean un poco más generalistas, las que sean muy especialistas, lo tienen más difícil. Uh-huh. El problema con el cambio climático es que si se producen cambios que sean muy, muy rápidos, pues claro, muchas especies evidentemente no tendrán la posibilidad de adaptarse. Pero bueno, sí que vemos, por ejemplo, cambios que ya estamos, que estamos observando. Pueden ser, por ejemplo, la expansión de especies invasoras, que a lo mejor por las subidas de los últimos, las últimas décadas del Mediterráneo están permitiendo, a lo mejor, y la apertura del canal de Suez, que especies del Mar Rojo, a lo mejor, se vayan instalando y se vayan propagando por el Mediterráneo, ¿no? Esos son el tipo de cambios, yo creo, que se pueden dar, eso y las extinciones.
Ja. Sí. La setmana passada ja anàvem a acabar amb Maria, xerràvem amb un company teu, en David Díaz Viñoles, que és professor a l'UIB i també és investigador del Centre Oceanogràfic, sobre els hàbitats coralígens, la paraula. La setmana passada, xerrant amb ell, era coral, i ens deia que observava que els canvis a la massa produeixen molt aviat, molt contínuament hi ha canvis, deia. Que des del punt de vista de la investigació és molt interessant, però des d'un altre punt de vista fa una miqueta de por, no? Tu què destacaries del que has observat i que observes en els oceans?
A ver, hay muchos cambios que es verdad que son complicados de observar por lo que decíamos antes, porque son lentos, progresivos. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que en los últimos años a mí me ha llamado mucho la atención el efecto que ha tenido las fuertes olas de calor que hemos vivido en verano. Uh-huh. Y, por ejemplo, estuvimos trabajando en un proyecto en el 2022, donde hicimos bastantes inmersiones en Mallorca, pero no solo, también en otras islas del archipiélago, durante los meses de verano, y pudimos apreciar el efecto devastador que tuvieron las altas temperaturas en las comunidades bentónicas, sobre todo por debajo de los 15 metros. Teníamos localizadas especies de corales, de gorgonias, de ascidias, y vimos cómo realmente iban desapareciendo o estaban sufriendo un montón en los últimos, bueno, en los meses de agosto, que es que llegamos a medir temperaturas de 30 grados a 25 metros, es muy raro. Entonces, evidentemente, claro, esto es lo que decíamos, ¿no? Que hay especies que son más delicadas y pues que a lo mejor no tenen esa capacitat d'adaptació perquè són canvis molt bruscos.
Tot està connectat, i ho veiem perfectament parlant amb Maria Capa, investigadora, professora de zoologia a la Universitat de les Illes Balears. Ens agrada molt aquesta estoneta amb tu. T'agraïm a partir de la paraula Capa, una paraula potent de quatre lletres que Ana Maria dona el seu primer llinatge. Maria, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Un plaer haver compartit aquesta llarada amb vosaltres.
Maria Antònia Jiménez Cortés és doctora en física, és professora a la Universitat de les Illes Balears i la seva principal línia de recerca és l'estudi dels processos físics presents a la capa baixa de l'atmosfera. Així que la paraula polisèmica d'avui ens deu xerrar del temps, que segurament és una de les converses més trivials alhora que apassionants que hi ha, perquè tot, per una cosa o una altra, mos fa mirar el cel, ja sigui també la pàgina d'Emet o el temps d'Ivetres Televisió, per saber quin temps farà. Maria Antònia Jiménez Cortés, com estàs? Benvinguda.
Hola, bones. Molt bé.
Molt bé. Gràcies per ser amb nosaltres. T'ho demanem molt, no? Quin temps farà?
Bé, sempre, no? Perquè al final, bueno, l'atmosfera és una capa gasosa que ens revolta a la Terra,
sí.
Però és vera que està formada per diferents subcapes i la capa on nosaltres vivim és allà on notem els temps, no? Uh-huh. Per tant, el vent i la temperatura es notem aquí perquè estem aquí, eh? Però si visquéssim més amunt, si poguéssim sortir de la finestra de l'avió, també faria, sí, molt de fred o molt de vent allà, no?
Exacte.
Però, és aquí on la notem, no?
Val. Idò, nosaltres no tant la boira, la pluja, es venta, que fa aquests dies, les tempestes que també mos acompanyen, a la capa baixa de l'atmosfera. És aquí on passen tots els fenòmens meteorològics. Que mos,
sí,
que mos són familiars, que mos són familiars.
Sí, sí, sí. I, de fet, com una definició de lo que és la capa baixa de l'atmosfera, és precisament allà on s'interfici, diguéssim, entre lo que és la superfície de la Terra i lo que és l'atmosfera superior, no?
Uh-huh.
I per això que és allà on notem, precisament, els efectes de que la Terra no és plana i homogènia, no? La Terra té muntanyes, la superfície té vegetació, no té vegetació, té la mà, té un llac. Per tant, totes aquestes heterogeneïtats superficials és precisament allà on se noten a la capa límit atmosfèrica, no?
Uh-huh.
I està governada sobretot per la radiació, no?
Sí.
Durant el dia tenim lo que és la capa límit convectiva, no? Que és allà precisament que l'aire en contacte amb la superfície, no? S'encalenteix durant el dia i ascendeix, no? I forma lo que són aquests núvols de bon temps, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh.
I en canvi durant la nit tenim la capa límit estable, no? La capa baixa se diu estable, precisament per això, no? Perquè l'aire en contacte amb la superfície refreda i queda una capa d'aire fred molt concentrat, eh? I molt humit aquí a Mallorca també, molt concentrat a la capa baixa, no? I aleshores té el seu cicle diurn, té el seu cicle estacional i allà és on passen totes aquestes coses, no? La boira, la pluja, el vent, les tempestes, les onades de calor,
sí.
Això passa allà.
Tot això passa allà. I jo sé que les illes mos pareixen molt grans, però si ho comparam amb la immensitat de que tu estàs dies són petitones, però ara mos xerraves de com estan fetes, no? Geològicament, mos xerraves d'aquesta humitat, de la radiació. Què diries que caracteritza la capa baixa de l'atmosfera de les illes? No sé si és comú a totes les Balears o hi ha diferències justament segons la topografia de cada illa.
Sí, bueno, anem a veure. A trets generals, bàsicament, la capa límit depèn de la latitud on ens trobem, no? Sí. En certa manera, les Illes Balears inclús compartim característiques fins i tot en la península i en Itàlia i la resta de zones del Mediterrani que estan a la mateixa latitud, no?
Sí.
En canvi, la capa límit més a les zones tropicals sí que es veu tendeix a ser una mica més alta perquè allà la radiació solar és més alta, no? Sí. És més intensa. I en canvi, en els pols, la capa límit sol ser més baixa per un tema de que no tenen les hores de sol que tenim aquí. Per tant, sí que amb matisos entre diferents illes i en la península i en Itàlia, els trets generals de la capa baixa són semblants, no? Diguéssim, a la mateixa latitud.
Sembat, sumitat... Jo pensava més en sembat que en sumitat, però pot ser sumitat també són els fenòmens que germanen totes les Illes Balears.
Sí, anem a veure. No podem separar sembat de lo que és humitat,
ah,
no? Perquè en el final, sembat, sí, vull dir, en el final tot està molt relacionat dins la capa baixa, no? Perquè en el final, sembat és un vent que se genera degut a que durant el dia, sobretot en l'estiu, la terra s'encalenteix molt més que la mà, perquè té una capacitat de calorífica inferior, i aleshores l'aire damunt de terra també s'encalenteix molt més, no? I genera aquesta circulació que va de mà cap a terra, no?
Mm-hmm.
I aleshores això, el sembat, que és el vent que notam, que és un vent fresquet perquè ve de la mà, però també és un vent humit, no?
Sí.
Perquè també ve del seu origen de la mà. El que passa és que en particular a Mallorca i a les illes, no? No centrem-nos en Mallorca, sinó a les illes, ja de per si tenim unes humitats molt elevades, perquè ja de per si tenim l'humitat que mos envolta, no? I aleshores, per nosaltres, el sembat és una advecció d'aire fred, és un aire fred que ve de la mà, no tan humit, no? En canvi, si mos anéssim més a les costes de la península o d'altre lloc més continental, no una illa, de cop i volta, el sembat sí que és un aire fred, però també molt humit, no? Per tant, d'humitat. I nosaltres no ho notem d'aquesta manera,
manera, però és per això nosaltres li deim embat i no li deim brisa marina, no? Mm-hmm. Perquè és embat de les Illes Balears, no? Mm-hmm. Vull dir, un altre lloc li anomenaran d'una altra manera, sí, sí. No? Però aquí és així.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. I el que passa en aquesta capa límit que tu estudies té relació també amb altres capes o amb altres subsistemes climàtics?
Sí, anem a veure. La capa baixa de l'atmosfera no està aïllada. No? És una capa que interacciona amb les capes superiors de l'atmosfera, no? Perquè, per exemple, quan tenim un fenomen de temps sever o el que sigui, no està originat dins la pròpia capa baixa, sinó que és una cosa que mor bé de dalt, per tant, no mos poden de lligar. I, lògicament, tot el que és l'atmosfera, i en particular la capa baixa de l'atmosfera, interacciona amb altres subsistemes del sistema climàtic, per exemple, en la biosfera, no? Vull dir, els animals, les plantes que estan damunt la terra o dins l'oceà, està clar que interaccionen amb el que és aquesta capa baixa de l'atmosfera. Tot el cicle hidrològic, no? El que plou, vull dir, el que se'n va per escorrentia, vull dir, tot això, tot el que és el cicle hidrològic, també està molt relacionat. Per tant, no la podem estudiar separada de la resta dels subsistemes climàtics.
Uh-huh. Sí, sí. Efectivament. I tenim el canvi climàtic que mos està afectant, no? Com està alterant el comportament d'aquesta capa baixa de l'atmosfera? On ho notau més? En quins aspectes?
Clar, anem a veure, per el que he dit abans, no? En el final nosaltres vivim a la capa baixa de l'atmosfera, no? I aleshores, quan s'estudia aquest canvi climàtic, sobretot s'estudia la capa baixa de l'atmosfera, perquè és allà on vivim i és allà on si hi ha un canvi de temperatura o un canvi en el règim de precipitació, és allà on ho notarem, no? Vull dir que si a 3.000 metres o a 5.000 metres o a 10 quilòmetres hi ha una petita variació de temperatura, és molt important a nivell climàtic, però és veritat que no ho notarem, no? Que no ho notarem no vol dir que sigui important, però simplement que allà on ho notam un augment un grau de temperatura o dos, que pareix una tonteria, sí. Però és veritat que això pot tenir uns efectes importants a lo que és la nostra adaptació a lo que és en el medi, no? I per tant, sí que és molt important i els estudis de canvi climàtic sobretot se centren, diguéssim, a lo que és la precipitació en superfície, a lo que és la temperatura en superfície, règim de vent en superfície, perquè és allà on ho notam i és allà on canviarà més la nostra manera de ser, no?
Uh-huh. I Maria Antònia, cap on van actualment les teves investigacions?
Pues jo actualment fa com a 10 anys estic centrada en el que és precisament en el coneixement de l'embat, no? És a dir, hem estudiat en models numèrics i en sèries climàtiques d'observacions pues, quins són els mecanismes que el formen, no? I com aquest embat, a mesura que penetra cap a l'interior de l'illa, com interacciona amb altres vents, no? I amb la heterogeneïtat superficial. Mm. I ara particularment estem estudiant a l'interior de l'illa com és aquesta convergència de l'embat de les tres conques principals, no? Del Cudi, de Palma i de Campos. No? I, bueno, és important conèixer això per coneixement, no? Sí. Però també per poder prediure, no? Totes aquestes coses, no? Per poder prediure per poder introduir, sí, sí, aquest coneixement en els models numèrics, sí, i per poder fer bones prediccions, no? Perquè quan s'anunciï per Ibeteres farà vent, no farà vent, no, no paregui que però no han endivinat, no és qüestió d'endivinar de que si el model incorpora el procés de l'embat ben incorporat, podem fer una bona predicció i si no, no. I se tracta de millorar sempre en tots els aspectes, però en particular també en els models.
Molt bé, perquè vosaltres també investigueu en capes, no? Tots aquests models, sí, també deuen tenir capes.
Sí, tenen la seva capa. Des del moment que tens una estructura de temperatura que no és homogènia, sinó que canvia en l'altura, ja tens una capa, no? I per sort tenim moltes.
Sí, sí, molt bé, i avui hem topat molt bé per parlar de capes, atmosfera, de climatologia i de meteorologia, Anna Maria Antònia Jiménez Cortes, que és doctora en física i professora a la Universitat de les Illes Balears. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio i molta sort.
Moltes gràcies, sí, moltes gràcies per l'oportunitat.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Una capa, un dubte. Una capa,
una capa.
Un dubte.
Un dubte.
Una capa.
Una capa.
Un dubte.
Un dubte.
Una capa.
Una capa.
Un dubte.
Un dubte.
Una capa.
Una capa.
Una capa.
Un dubte.
Tenc una capa enyorant-se la meva que un amant, però tu me faltes. Tenc que un amant, però tu me faltes.
IB3 Ràdio és investigació. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. Entre avui i demà... Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, fins a capa posada.
Ja te veig. A veure, i aquesta capa que dus avui, en què o en qui te converteix? Que ets més de... ser un superheroi com en Superman, un poeta romàntic com en Cyrano, un soldat com a la Triste o un malvat com Darth Vader.
No, no, jo havia pensat més en un bon puntet Harry Potter. Bueno, el cinema ens ha ensenyat que la realitat mai és plana, no? Que està feta de capes. I hi ha capes que se veuen, d'altres que mos protegeixen, n'hi ha que només se revelen quan mos hi ficam a de dins. Però jo començaria en la capa com una peça de roba. La capa que se du com a vestimenta i fins i tot que se converteix en identitat, no? En símbol. És que... És okay. Que... Pujo, pujo.
Vaig. Veig que tu apostaries per ser Superman, eh?
No, mem, és que... Capa icònica. Ui, és que... A més, ho diré així a títol personal. 6 anys, Sala Augusta... un renacuajo Toni Camps allà assegut a mi de la sala amb ses ulls com a plats dient ah! El primer superheroi del cinema modern que se projectava una gran pantalla a Palma era l'any 1978 i Richard Donner dirigia a Christopher Reeve en el millor dels Supermans, que ja està, vull dir, no n'hi ha, no n'hi ha altre. Aquest senyor que sortia amb aquella malla blava, que els soncillos per de fora, i una capa que li servia, a més de quedar molt bé, de quedar-li molt bé, perquè li quedava molt bé i li servia de protecció. Així que qui se podia resistir a fer una entrevista a un superheroi així?
Hola, senyorita Leigh.
Hola.
¿Tenía algún plan para esta noche?
¿Lo dice por este vestido viejo? No.
No se preocupe por mí. Puedo volver más tarde.
¡No! ¡No se mueva!
Siento dejarme caer así, señorita Lane, pero habrá un montón de preguntas sobre mí cuyas respuestas les gustará conocer a todo el mundo.
Desde luego, sí.
Hi ha un munt de coses que la gent vol saber de jo. Demana lo que vulguis. I lo primer que li demana és... ¿Está usted casado? ¿Tiene novia? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? I se li van desorbitant els ulls. Fins que no fa de més 15 minuts que li està fent entrevista, li diu... ¿Y per què estàs aquí? ¿Y d'on vens? No? I que dius que és lo més important, en realitat.
Es de suponer... que el resto de sus funciones físicas es normal.
No comprendo.
Bueno, expresándolo con delicadeza... ¿Usted come?
Sí, sí, claro. Cuando tengo hambre.
És meravellós, és una pel·lícula... És vera que va ser la primera, és hipericònica, és una pel·lícula que realment segueix funcionant ara. Tu la veus ara, i sí, que a part dels efectes especials i d'aquelles poses que té quan vola, que te'n dones compte que va penjat d'una grua, l'altre és que és tan... està tan ben fet, i a part és que és tan... era tan sexy.
Era ell, tan guapo.
Sí. Era tan guapo. Hi ha una seqüència a Superman 2 que ell decideix dir-li a Lois Lane que és en Superman. Va vestit de Clark Kent i un moment donat, mentre ell ha anat en el bany a canviar-se, ell se lleva ses ueres, se posa dret i dius, mare de Déu, com és capaç de transformar-se de Clark Kent a Superman llevant-se ses ueres? Era impressionant el que feia aquest home amb el que va fer en Superman. I acompanyat de Jim Hackman com el magnífic i dolentíssim Lex Luthor, desaparegut Jim Hackman, allà on estiguis, salut i cinema. Bueno, hem de dir que 27 anys abans d'aquest Superman, dèiem, va ser el primer superheroi del cinema modern, 27 anys abans, en 1951, s'havia estrenat la pel·lícula Superman and the Mole Men, un llargmetratge de molt baix pressupost, protagonitzat per George Reeves, que va ser l'aperitiu d'una sèrie de televisió que se va convertir, el va convertir a ell en una celebritat en els Estats Units. Però fins i tot abans que això, ja hi havia un tipus en capa que anava al cinema a l'any 1920 se va projectar la pel·lícula que se deia The Mark of Zorro and Douglas Fairbanks, una la primera adaptació de moltes que va tenir el personatge de l'escriptor nord-americà Gerson Macaulay a la novel·la La maldición de Capistrano. M'han passat de Superman a imaginar-nos en el Zorro, en la cara del malagueño Antonio Banderas. Ho va fer molt bé, eh? Jo crec que és vera que no són les millors pel·lícules del món, però molt bé.
Y mis hombres perdieron las riendas y me ofrecí a ayudarlos.
Sense ser públic. Zorro, zorro,
zorro. Capa i antifàs en un perfecte look total black i un elenc completat per, magníficament, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins fent de papà de El Zorro, de l'antic Zorro, i Stewart Wilson. No és una pel·lícula molt, molt fàcil, és vera, que són molt fàcils de veure, però són pel·lícules d'aventures superentretengudes, és una delícia veure-les. Però bueno, ja que estem en un programa de paraules polisèmiques, què us pareix si de cinema de capa i espasa li afegim paraules que a nosaltres ens encanten i, sobretot, poesia?
Quisiera hablaros.
No, habláis muy mal.
Os lo ruego. Para nuestro amor sería fatal.
No, ya no me amáis.
Me acusáis por Satanás de no amaros cuando os amo mucho más.
Vaya, esto mejor.
El amor crece, mecido en mi alma inquieta. Este cruel tirano me ha hecho una jugarreta. Una jugarreta.
Una jugarreta.
Aquest era Gerard Depardieu en aquesta adaptació cinematogràfica de Cyrano de Bergerac, una pel·lícula francesa dirigida per Jean-Paul Rapineau i estrenada l'any 1990. S'inspirava directament de l'obra de teatre del mateix nom de Edmond Rostand. Va guanyar 10 Premis César, incloent la millor pel·lícula, i és una de les dues úniques pel·lícules que ha rebut el Premi César de Césars. També va obtenir 5 candidatures als Premis Oscars, incloent el millor actor Gerard Depardieu i Palma d'Or en el Festival de Cannes, Premi a millor interpretació masculina d'aquest any també per Gerard Depardieu.
Així que ja tenim superherois, a partir de la paraula capa, herois de capa i espasa... I també tenim poesia.
Sí, però hem d'acabar aquest repàs per les capes icòniques en dos personatges de la literatura infantil i juvenil. La primera, Caputxeta Vermella, que la versió de l'any 2011 la van protagonitzar Amanda Seyfried en el paper principal de Caputxeta Vermella i Gary Oldman com a actor destacat. El que passa és que no poden dir el personatge, però si deim el personatge és que té un spoiler terrible. Igualment, ja vos deim... Bueno, és igual. Primer escoltarem la història.
No podemos seguir con esto. Van a casarte con Henry Lazar.
¿Y ahora qué hacemos? Haré lo que sea para estar contigo. ha vuelto a matar. El lobo.
De día, el hombre lobo vuelve a transformarse en un ser humano.
El hombre lobo.
Bueno, cinema fantàstic i de terror en tots els elements que hi havia en el conte original que recueixen els germans Grimm, però amb una... me da la gana, faig lo que me dona la gana, en si història original la converteix en una història d'amor d'un licàntrop, una caputxeta vermella a la qual volen casar amb un ric perquè no té... que seves són molt pobres, molt pobres. Hi ha que dir que dels germans Grimm hi ha una pel·lícula d'en Terry Gilliam amb en Matt Damon com a protagonista que és meravellosa, que a mi aquestes... i la Mònica Bellucci fent de bruixa, que el que fan és te van narrant els distints contes dels germans Grimm, te contes història dels dos germans que van de poble en poble narrant les seves aventures, que són bàsicament les històries que després inclouran a dins els contes. Això és l'únic que va variar Terry Gilliam, però és fantàstica.
Val, val. I de mos quedem amb aquesta, la dels germans Grimm, millor.
Exacte.
Val, perfecte. Exacte.
What is it? It's some kind of cloak. Well, let's see then. Put it on. Whoa! My body's gone. I know what that is.
Ai.
That's an invisibility cloak.
És fantàstic, Ron Weasley en versió original. La veritat és que la versió original de Harry Potter, totes les pel·lícules de Harry Potter, és fantàstic. Aquests actors anglesos tan... no sé, és que pesa tant aquest accent, a mi me funciona tan bé, i és curiós perquè aquesta capa d'invisibilitat apareix a la primera pel·lícula, Harry Potter i la Pedra Filosofal, que li regalen a ell per Nadal sense esperar res, de sobte rep un regal de Nadal, que és aquesta capa d'invisibilitat que quan te la poses desapareixes, i no t'expliquen d'on surt aquesta capa fins a la darrera pel·lícula.
La muerte le preguntó al menor qué deseaba. Este, humilde y el más sensato de los tres, pues no se fiaba de la muerte, le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible.
Ahí están las tres relíquies de la muerte. La varita de Sauco, que és la que utilitza Voldemort, la pedra filosofal, que surt a la primera pel·lícula, i la capa d'invisibilitat, que és la que li regalen a Harry Potter per tornar invisible. Això ho expliquen a la darrera pel·lícula, així que has de veure tota la saga per entendre-la. Són magnífiques.
I la capa de la mort.
I la capa de la mort, exacte.
Gran personatge, també, cinematogràfic.
Gran personatge cinematogràfic, el senyor muert, que sortia en aquell El sentido de la vida que vàrem parlar un dia.
Bueno. Però hi ha més capes, no només de roba.
Capes molt més profundes que mos fan descendir a poc a dins l'oceà, que significava descendir un poc a les capes més fondes de les emocions humanes.
Estàs a 3.500 metres. Te falten 2 quilòmetres per llegar al fons.
The Abyss, el abismo, de James Cameron, de l'any 1989, amb un Ed Harris magnífic. Una actriu que a poc ha anat desapareguent i que a mi m'agradava moltíssim perquè tenia una expressivitat, il·luminava tota la pantalla. Maria Elizabeth Mastrantonio.
Tienes que hablarme, va, por favor. Tengo que saber que estás bien.
James Cameron mos va mostrar l'abisme de l'oceà amb una suculenta aventura submarina, amb un sentit asfixiant de la posada en escena. Era entreteniment, o és entreteniment de primera classe. Descendeix a les profunditats, però és un descens molt acurat, molt ben controlat, com un pols visual amb unes seqüències submarines que ja mos preparàvem per la seva següent aventura a la mà, que va ser Titanic. A mi m'absegueix emocionant. Me segueix encantant.
Aquesta me l'apunt que encara no l'he vista. S'acabé ara, sí.
Sí, són les capes de dins que tenim tots. Totes aquestes emocions, identitat, memòria... Peter Docter, director de Monstruos S.A., Wall-E, Up i Ronaldo del Carmen, varen fer una cosa que mos pensaven que no se podia. O sigui, varen fer facilíssim lo que era imposible d'explicar.
Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza.
¿Habéis notado eso?
Sí.
Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido.
Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho?
¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué?
Otra señal, por favor.
És una manera molt pedagògica i molt brillant d'explicar que la personalitat també està feta de capes. Això és Inside Out o Del Revés, com la van titular, de l'any 2015. Que més que pedagògica, jo diria que és això. O sigui, Pixar fa fàcil el que és impossible d'explicar. És una prodigiosa obra mestra que explica les emocions a través del cap d'un adolescent, d'una nina que s'està convertint en adolescent. És de les millors pel·lícules de Pixar. Tota una exhibició d'imaginació, intel·ligència i humor que poques vegades han tingut el plaer de contemplar a una sala de cine. Bàsicament, el que fas és aquesta pel·lícula com en dos plànols. Tens el plànol real, aquí passen coses, i a dins el cap de cada un dels personatges del plànol real hi ha distintes emocions, cada una d'elles és d'un color i cada una d'elles fa que el personatge real actuï d'una manera concreta. Sí, sí. Tens ira, alegria, tristesa, asco, totes aquestes personetes que estan ficades a dins el cap de cada un dels personatges. És una exhibició d'imaginació, intel·ligència, humor, que, ja ho dèiem, poques vegades han contemplat. Uneix un guió immens amb una gloriosa imatgeria que va fer que a Cannes, el festival sessut per naturalesa, aquest de Callers du Cinema, que, per cert, si no heu vist Nouvelle Vague, no la vos perdigueu, és una obra mestra de Richard Lidlacker, la varen rebre amb una enorme ovació de més de 10 minuts. A la gloriosa estreno de Inside Out en el festival de Cannes. Evidentment va guanyar l'Òscar, bla, 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 tot això que ja sabem sobre Del Revés. No la vos perdigueu si encara no l'heu vista, i si l'heu vista, tornau-la a veure, perquè realment és magnífica. Sí.
I de, ja pots partir, volar, no com vulguis, alerta que no se t'enredi sa capa.
Moltíssimes gràcies a tothom, i salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. TV3 Ràdio és entreteniment.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. La 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 la. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. A winter's day, a bitter snowflake on my face, my summer girl takes little backward steps away. Jack Frost took her hand and left me. Jack Frost ain't so cool. Sell me a coat with buttons of silver. Sell me a coat that's red or gold. Sell me.
I així anem arribant al final d'un capítol fet de capes, com la lasanya, no? De fora encara bufa el vent, així que imaginam algun mariner navegant a capa, amb les veles plegades o amb poca vela, i la barra del timó tota sota vent per tal de resistir millor al temporal. Gràcies de part de tot l'equip, avui amb Víctor Hernández, el control tècnic, i necessitem ajuda per baixar barrera i també que activeu la vostra imaginació.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Honorio Arribas, professor i president de l'Associació Amics de la Ciència Ficció. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Moltíssimes gràcies, perfectament. Gràcies per la convidada.
Gràcies a tu per ser-hi. Avui que entries la paraula capa com a paraula polisèmica d'aquest programa. Si a tu t'he dit capa, que te venes cap primer de tot.
Pues capa, pensa en la capa d'ozó i la capa d'un heroi, que tot bueno, representa una prenda per vestir, no? O algo per cobrir, en el qual és el primer que me ve en el cap.
La ciència-ficció, de fet, que tu representes molt bé avui, hi ha molts de personatges que duen capa, en tens algun de preferit?
Sí, Superman i Batman, sobretot en Superman. En Batman per espatiment, que representa un poc la superació, i en Superman per la veritat, i el sentiment de justícia, no? I lo blanc, lo diví, lo meravellós. No? Aquests dos són els meus herois de petit.
Aquesta capa els dona una personalitat especial. Mira que ara tu has xerrat de dues personalitats molt diferents, de dos superherois molt diferents. Però una capa, que implica una capa a l'esquena d'un superheroi?
Bueno, tal vegada pot representar amagar qualque cosa o també pot tenir relació amb la seva personalitat. No? Com, per exemple, Luke Skywalker, que du cap a la tercera part, el retorno del Jedi, després se l'acaba llevant per lluitar amb son pare. No?
Aquest Darth Vader, que també du cap a...
També. I tu me diràs que és dolent.
Home, jo te diré que representa un dels dolents més dolentots, no?, de la història de cinema de ciència-ficció. Sí.
Però jo és l'àngel caigut. Jo el tinc com a bo, perquè és que en el final salves fi a la galàxia, no? I per això en Darth Vader és com l'àngel caigut.
És a dir, que té...
En principi parell dolent, però després és bo.
Idò, aquí també du una capa. En el final, aquesta capa deu donar un superpoder per fer-se bé, encara que fes camí facis coses dolentotes. I després tenim capes que duen màgia, com la d'en Harry Potter. No sé si avui la capa d'en Harry Potter és la més preuada entre els amants de la ciència-ficció, sobretot si xerrant dels joves.
Sí, jo com a professor que té molt d'alumnes que estan enamorats en Harry Potter i nosaltres que feim activitats i coses relacionades amb Harry Potter i triomfa. És com a temporal, ja d'un mes d'uns 20 anys i no perd força. És un heroi entre els joves que representa el que ells voldrien, no? I tal vegada aquesta capa que els fa desaparèixer, la capa d'en Harry Potter, no? I tal vegada s'han d'amagar i nosaltres, els joves, no els hem d'amagar, els hem de mostrar i els hem d'ajudar perquè són el millor que tenim a la societat.
I tant. En Harry Potter és bo, que té aquesta capa d'invisibilitat, que fa que no el vegem, i m'agrada que facis aquest paral·lelisme en la paraula cap a Honorio. Un home, en Honorio Arribas, que presideix l'Associació Amics de la Ciència Ficció, una entitat que és tot un referent que roda des de l'any 1998, any en què la vareu crear. Que vos mou? A part de molta passió, que vas escoltar-te, que vos mou, Honorio?
Pues mira, l'any que ve faran 30 anys i, bueno, si no, 2028 faran 30 anys, d'aquí dos anys. Vos mou el cor. Jo sempre dic que som friquis en cor. I crec que és, bueno, ja ho diuen, no? Que quien tiene piernas tiene corazón, pues nosaltres tenim molt de cor. I crec que és això el que jo diria, contestaria en aquesta pregunta.
Molt de cor, perquè a més feis moltes activitats i moltes també que tenen una vessant social important. Bueno, o totes, segurament.
Pues mira, totes tenen relació perquè com a associació sense ànim de lucre és una associació cultural en transfons benèfic. Tot el que nosaltres guanyem ho destinem a nens. Però ara també estem amb persones adultes. També fem visites a hospitals de persones majors, a casals. Vam estar en el Joan Marc el mes de desembre, en els Pradinets, que va ser una visita preciosa. Ens va encantar.
Que bé. I deuen estar, a més, emocionats, grans i petits, de veure-vos. Quant sou ara mateix dins l'entitat?
Ara te diré que som d'haver 60 persones fixes, més o manco. Sí, no? Perquè és difícil, cada any està canviant i des de la pandèmia es veu que hem perdut molt de voluntaris, perquè la gent, bueno, pues d'una manera o de l'altra, també se fa gran i va madurant les seves... aficions. Yes. Això hem de pensar que és altruisme pur i dur i fas una dedicació de temps de la teva vida a una associació a canvi de res. El que dona ames, experiències, sensacions i el que jo dic, benzina. La benzina de rebre una mirada, un beso o una abraçada d'un nin o d'una persona major.
I jo, quan vos vaig conèixer, vaig aprendre que no vos disfressau, Honorio, sinó que anau vestits de, no? Dels personatges.
Sí, perquè una disfressa representa, a lo millor, una capa, mai millor dit, o un traje menos elaborat. No?
Ja.
Quan un cosplay que nosaltres duim, però tampoc costa entre 1.000 i 4.000 euros.
El teu personatge principal, quin és?
Jo tenia Darth Vader, ja no el tinc, però tinc altres, tinc un de Star Wars, tinc de Cazafantasmes, que és el que més duc darrerament perquè és el més còmode per dur, també. No? I te veuen sa cara, ses visites hospitalàries m'agrada l'ús de Cazafantasmes.
Ja, sí. I a més que és una pel·li clàssica que ha tornat i s'ha modernitzat. De fet, en aquests 30 anys el cine i la tele han canviat moltíssim, ha millorat molt la tecnologia, han millorat molt els efectes especials. Diries que estem en el millor moment de la ciència-ficció cinematogràfica o és independent de la tecnologia?
Estem en el millor moment de la ciència-ficció cinematogràfica, però no gràcies a la tecnologia. La primera pel·lícula que se va fer de ciència-ficció va ser Viatge a la Lluna, de 1902.
Sí.
I clar, no hi havia mitjans tècnics, no? I ja va tenir... I avui en dia, el que sí que hi ha és que abans de ser friqui era una cosa rara, hi havia menys productes, per dir-ho de qualque manera, i avui en dia lo raro és no ser friqui. I friqui en el sentit positiu, no com se deia abans, no? Peyoratiu. Sinó que avui en dia tothom és aficionat a qualsevol cosa. I la ciència-ficció hi ha molt, molt d'aficionats.
Que bé. I què teniu preparat per enguany a l'Associació Amics de la Ciència-Ficció?
Doncs mira, ara el primer que tenim és dia 7 de febrer, l'assemblea de socis, i després moltes activitats culturals, visites hospitalàries, tallers, fires... tot el que nosaltres fem cada any.
Avui ens ajuda a baixar barrera en Honorio Arribas, que és professor, que és president de l'Associació Amics de la Ciència-Ficció, i t'han de fer les dues preguntes habituals, Honorio, d'aquesta hora i d'aquesta secció. A veure, per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre, que fa un home com tu abans d'anar a dormir. Tens algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Sí. Tenc un costum que he anat desenvolupant des de res anys, que el primer de tot és preparar tot el que he de fer el dia següent. Preparar berenars, el que sigui, meu, de les meves filles. I el segon és meditar. Faig una meditació. El primer que faig és donar gràcies per tot el que he tingut en el dia. Faig un repàs de tot el que he fet aquell dia i don gràcies per tot el que m'ha passat. I el segon, o el darrer, és demanar perdó per les meves errades, totes les que hagi pogut cometre.
T'he de dir que me fas pensar ara que jo crec que guanya la resposta de llegir un poquet, però meditar i tancar el dia pensant en el que has fet i donant les gràcies, està guanyant posicions. I necessitem una cançoneta per baixar darrere fins demà, Honorio.
Bueno, jo m'encanta, darrerament estic escoltant molt Dejemos huellas bonitas, d'Antoñito Molina. Una filosofia preciosa de com passant per la vida.
Vinga, t'agraïm molt que hagi estat amb els oients i Vetres Ràdio i que mos ajudis a baixar la barrera. Moltes gràcies
molta
i molta
gràcies
sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon vespre.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Sé que yo he vivido siempre ahí escondido y sin atreverme, preocupándome por los demás y con el miedo por el que dirá. Pero te vi como que un regalo y de repente, aunque suene raro, sentí que no era yo, que era algo en mí que me decía vive, sal de ahí, arriesgar un poco y volverme loco de sentirme vivo como hacen otros. Que mejor perder pero arriesgar a quedar quieto en el mismo lugar. Y se me olvidó de todo, me acerco y te robo como si el mundo no importara, como si nadie nos mirara. Y si me olvido de todo y me escondo en tus ojos, que hay cosas que duran un día, pero 100 años no se olvidan. Hoy yo celebro y me recuerdo que por fin contigo yo volví a vivir. lo que sientan. De no ser tu pase lo que otro quiera. A veces es bueno saltarse la regla pa' verse más guapo por dentro y por fuera. Y arriesgar un poco y volverme loco de sentirme vivo como hacen otros. Que es mejor perder pero arriesgar a quedar quieto en el mismo lugar. ¡Me gusta! Y si me olvido de todo, me acerco y te robo. Como si el mundo no importara, como si nadie nos mirara. Y si hay cosas que duran un día, pero 100 años no se olvidan. Hoy yo celebro y me recuerdo que por fin. Si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida solo un rato, pa' no vivirla desde ahorita. Y si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida solo un rato, dejémonos de tontería. Y si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida solo un rato, pa' no vivirla desde ahorita. Y si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas.